Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Hola i benvinguts a una nova edició del programa Debat a bat del Bisbat de Lleida. Avui a la part central del programa parlarem amb membres de l'associació Esclat Santa Tereseta, que ens explicaran els seus projectes i, en especial, el centre obert Pare Palau. Us recordem que aquest any aquesta entitat celebra el seu 30è aniversari i que organitzaran diferents actes per commemorar-ho.
Ara, a la nostra secció d'opinió, us deixem amb Natàlia Méndez, directora d'Arrels Sant Ignasi.
Per a mi, creure és moltes coses. És, sobretot, confiar. Confiar com una actitud vital per la que optes lliurement. Confiar que ell hi és, un ell que no acabes d'entendre, que té uns camins diferents, que és sobretot amor sense mesura. I creure que el dia a dia val la pena, optar per decidir no rendir-se. Confiar en poder-te abandonar com un infant en els braços de la mare, com diu el Salm, i treure't del damunt les exigències que bloquegen. Creure és confiar malgrat la manca de claredat en molts moments i també malgrat les certeses de la pròpia mirada esbiaixada i fer un pas més enllà, un pas arrelat en el record i en el desig. Creure és buscar la font d'aigua, sentir-te cèrvol a la recerca d'allò que dona vida. Creure passa per mirar amb tendresa, perquè t'has sentit en algun moment, potser puntual, mirat amb tendresa. Passa per cercar els signes de presència del bé i de la bondat al teu voltant, que n'hi ha. Passa per actuar, per deixar espai perquè Déu vagi fent, i també per deixar-te ser inactiva, per fer i per parlar sense por de valors que ens humanitzen, el respecte, la justícia, la pau, per estar al costat dels qui pateixen i a voltes compartir el patiment sense sentit, amb l'esperança que en algun lloc aquest sentit existeixi i que el dolor sigui guarit amb el consol en escreix. Creure és confiar, malgrat tot, i construir des de la pròpia feblesa amb la seva força, i sabent que Déu hi fa més que nosaltres. Natàlia Méndez, directora d'Arrels Sant Ignasi.
Notícies del Bisbat.
Lleida celebra la jornada de les migracions centrada en els menors.
La parròquia del Carme de Lleida va acollir aquest passat 15 de gener la celebració de la Jornada de les Migracions. L'Eucaristia va ser concelebrada per mossèn Joan Mora, rector i delegat diocesà d'atenció pastoral als immigrants, i per mossèn Adrià Burca i mossèn Adrià Bulai, sacerdots romanesos. El bisbe Salvador va presidir l'Eucaristia i va tindre paraules d'encoratjament. En consonància amb el lema de la jornada, menors, migrants, vulnerables i sense veu, les ofrenes i les pregàries han estat protagonitzades pels joves i els infants. Després de la cerimònia, ha tingut lloc el Festival Folclòric al Col·legi de la Sagrada Família amb molta participació, seguit d'una degustació de plats típics de diferents països. Els participants eren majoritàriament immigrants vinculats a la parròquia del Carme.
celebració de la festa de Sant Sebastià a diferents parròquies de la diòcesi.
Diverses poblacions de la diòcesi de Lleida van celebrar la setmana passada la festa de Sant Sebastià. El Pont de Suert, Alcarràs, Almenar, la Granja d'Escarp i Alfarràs són alguns dels pobles de la diòcesi que aquest passat 20 de gener van celebrar la festivitat en honor a Sant Sebastià, màrtir cristià de veneració molt antiga. El bisbe Salvador ha presidit la missa major a la parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció d'Alcarràs. Una de les festes més conegudes és la que se celebra a la capital de l'Alta Ribagorça, a Pont de Suert.
Els jesuïtes presenten propostes missioneres pel proper estiu.
Sota el títol Experiència Sur en companyia, els jesuïtes a Lleida han presentat aquest passat 14 de gener a la parròquia de Sant Ignasi propostes missioneres per aquest estiu, tant d'àmbit nacionals com internacionals. Una trentena de joves i adults que ja han fet aquesta experiència a l'Àfrica o Amèrica Llatina han donat el seu testimoni, destacant el bé que els ha significat per les seves vides. La delegació de missions s'ofereix per donar tota la informació i ajuda a tothom que hi estigui interessat. Podeu contactar personalment al Bisbat de Lleida, despatx número 2, o bé trucant a l'adreça electrònica delegaciomissions@gmail.com.
La delegació de joves organitza un cafè i aucat per parlar del sofriment.
Amb el títol Déu, on ets?, la delegació de pastoral de joves va organitzar aquest passat 20 de gener una xerrada sobre el sofriment als frarets. Ha estat impartida per la missionera Carol García Murillo. La iniciativa s'emmarca dintre del projecte Cafè i Eucat, que pretén atensar la fe i la teologia als més joves.
L'entrevista.
Hola i benvinguts a la part del programa dedicat a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del nostre bisbat. Avui ens acompanyen membres d'Esclat, Associació de Solidaritat i Servei Santa Teresina, per explicar-nos els seus projectes, en especial el Centre Obert Pare Palau. Ens acompanyen, doncs, Josep Parrau Vella, que és vocal de la Junta, Fina Sant Vicent, que és també vocal de la Junta, i Lluc Flotats, que és director del Centre Obert Pare Palau. Comencem, doncs. Josep, ens pots explicar quan va néixer l'associació i una breu explicació històrica?
Bueno, pues sí, la història és que a la Santuària Parroquia de Santa Teresina, els anys 80, teníem el grup de Càritas, que essencialment era ajudar les famílies amb aliments, pagar medicaments, rebuts i tal. Però bueno, les persones que estàvem allí van veure que d'això no n'hi havia prou. Teníem més nens al carrer, i vam dir, bueno, hem de fer un centre. I aquí va néixer el Centre Obert Pare Palau. Primer vam fer un centre per 25 nens i després vam tenir la necessitat de crear l'associació per tindre personalitat jurídica pròpia, que van ser com ser la Fundació d'Esclat, que va ser el 17 de desembre de 1987, vam signar la primera acta constitucional. A partir d'allí és com vam funcionar el casal aquest de 25 nens, hasta l'any 98, que llavors ja ho van declarar com a centre obert a la Generalitat. I llavors va començar a fer les obres d'ampliació, que avui en dia tenim capacitat per 80 nens. A partir d'aquí, doncs, bueno, s'estan realitzant diferents projectes.
Llavors ja els explicarem una mica.
Sí, que més endavant, vull dir, s'han anat realitzant, sí.
Molt bé. Fina, ens pots explicar quina és la missió i quins són els valors que voleu transmetre?
Primer de tot és l'atenció als infants. Aquesta és la primera, amb tots els aspectes. Intentar ajudar-los a que tinguin una formació integral. Després treballar amb els joves que coneguin, per ajudar-los a descobrir els valors humans. I després també als adults, que quasi bé sempre són famílies dels nens, ajudar-los a adaptar-se a el que faci falta per conviure en aquesta societat.
Clar, perquè us trobeu que són
una mica d'excusa que dèiem era això, no? Perquè els nens no estiguin tant al carrer i estiguin en un lloc on se sentin acollits i que puguin tenir un seguiment, no? Que
sí,
no estiguin
un seguiment,
jugant al carrer,
valors,
que puguin fer els deures
se'ls
allà.
Se'ls fa el reforç, se'ls dona berenar, però el més important és l'atenció personal i estar pels nens.
Clar, perquè a partir dels nens també llavors clar, ho teniu
clar,
a les famílies.
Clar, clar. I cada vegada s'intenta associar més el tema de família. Cada vegada hi ha més coses que anem explicant per incorporar la família. Uh-huh. O sigui, perquè portes que siguin obertes també la família en moltes ocasions durant l'any, en cursos i en moltes coses. No obstant, les activitats que sempre prioritzen, les més importants, són les que van derivats, o sigui, són les que van directes quan els subjectes són els infants i primer són els... Aquest és el programa 1. Uh-huh. Però, a més, també, però sempre infants
no?
I joves.
Uh-huh. Lluc, ens pots dir quants nens i nenes acolliu? Bueno, una mica ja ho ha explicat també el Josep. I com els separeu?
Nosaltres actualment tenim apuntats gairebé 100 nens. No tots venen sempre, sinó que alguns, doncs, perquè tenen algunes activitats extraescolars a part, no venen cada dia, però cada dia... hi ha mínim 70 nens al centre, que els dividim en tres grans grups. Un és el del grup de petits, que és de parvulari i primer i segon de primària. El segon seria el grup de mitjans, que és de quart a sisè de primària, i el tercer és el grup de grans, que és el que seria educació secundària, i tenim una que és de batxillerat, però la gran majoria doncs, són de primer, segon d'ESO.
I com venen derivats aquests nens?
Aquests nens, el 90%, més o menys, són derivats de serveis socials, per tant, són infants i joves en risc social, per alguns és per un tema econòmic, alguns és per un tema familiar. No podem dir que siguin el 100% per un tema d'immigració, sinó que cada família és un món, també, i cada nen també té doncs, les seves causes i les seves necessitats. Per això també algunes de les coses que fem són molt individualitzades per garantir que cada nen pugui assolir els seus objectius i no només algo global, sinó també individual.
Perquè en aquests 30 anys suposo que us heu trobat doncs, com la societat també ha canviat, a nivell dels nens que venen també suposo això que dèiem una mica, no? Potser cada vegada teniu més immigració o potser no ho sé. O potser ara amb la crisi també heu notat un repunt de gent d'aquí.
No et sabria dir, però també o sigui, sí que un volum important són famílies immigrants, tot i que els nens no són immigrants perquè ja són nascuts aquí la gran majoria, per tant no podem dir que són tots immigrants, però potser dels 100 nens que tenim, tranquil·lament 20 o 30 no són ni de família immigrant, sinó que també són d'origen espanyol o català de tota la vida.
Perquè només venen nens del barri on hi ha Santa Teresita o poden venir de tot Lleida?
El fet de que el barri de Santa Teresita està com en una zona entremig del barri de la Mariola i el del centre històric fa que la gran majoria siguin o del centre històric o de la Mariola, tot i que també tenim alguns nens de Cap Pont, alguns nens de Balàfia, del CK, que porten molts anys venint, i això fa que doncs, hagin volgut continuar estant amb nosaltres, tot i que ja s'han obert altres centres oberts més a prop de la seva zona.
És a dir, van començar aquí i estan a gust i volen continuar. Perquè quan un nen ve allà a passar la tarda, què feu? Quin horari feu?
Sí, nosaltres el que intentem garantir és que puguin venir cada dia, tot i que pel volum de nens que tenim, doncs alguns no poden venir tots els dies. El nostre horari que fem amb tots els nens és de 5 de la tarda a 8 de la tarda o del vespre, en el qual una part garantim que tots tinguin berenar, també que tinguin un espai per fer deures. Tenim un volum important de voluntaris que després explicarem que ajuden a la tasca aquesta de fer el reforç escolar sigui més individualitzada, perquè un educador amb 10 nens és molt difícil de poder avançar, però un voluntari amb 3 o 4 doncs es garanteix que es faci més feina. I després, després de berenar i reforç escolar, doncs hi ha jocs dirigits, hi ha tallers d'hàbits saludables, tallers de cuina, jocs, activitats que potencien els valors, la creativitat, entre altres. Intentar ser un recurs normalitzat dintre de lo que podria ser això de que tots o quasi tots són derivats de serveis socials.
Això és una mica durant el curs escolar, però llavors també ens trobem que a l'estiu aquests nens, si ara ens ho explicarà la Fina, que, quines possibilitats tenen al centre obert?
Quan arriba l'estiu, pues, es tanquen les escoles. I llavors aquests nens, pues, el centre obert els acollís durant tot el mes de juliol. L'horari normal seria de 9:30 a 1, però aquest any estem contentíssims perquè es va aconseguir una subvenció i vam poder dinar durant tot el mes de juliol 80 nens, i això ens va omplir de satisfacció. No sabem l'any que ve, el que sí sabem que és que aquest any no sabem el que passarà, si tindrem subvenció o no, si es podrà fer aquest apartat que ens ha omplit de satisfacció. Durant l'estiu no és el mateix que durant els programes d'hivern, és més esbarjo, és també jocs, és divertiment, fan uns altres activitats més lúdiques. Però, bueno, ells venen quasi bé tots. Si algun dels nostres, per la circumstància que sigui, no venen, les places s'omplen per derivats també de serveis socials. O sigui que els 80 nens estan tot l'estiu.
Molt bé. I sí que el centre obert és potser el projecte més important que teniu com a associació, però també teniu d'altres, jo diria que un parell. No? Teniu un parell de projectes més, em sembla que feu, bueno, coses amb temporers.
Tenim diversos projectes. Hi ha el projecte d'aliments, projecte de famílies, temporers, llavors també fem lo de recollida d'aliments, quan toque, fem el programa Abacus, que cada any estem aquí a l'Abacus durant tot el mes de desembre, portem 13 anys, embolicant regals i tal, i els diners que recollim, doncs, bueno, van per colònies, necessitats més puntuals que hi pugui haver al centre, no? Programa de venda de plantes, de Nadal, primavera també, però tot es tracta de poder recollir diners per anar financiant i poder tindre nens, perquè si no tenim diners no podem tindre nens.
Llavors també hi entrarem una mica en com es pot ajudar, perquè això, vull dir, no pot funcionar una cosa així si no hi ha diners i si no hi ha persones al capdavant ni persones voluntàries, no?
Sí.
Serien una mica les tres potes. Una mica, doncs, també us volia preguntar això, no sé si la Fina em pot contestar, això que dèiem de les ajudes, doncs suposo que per un costat amb subvencions, les ajudes que... D'on venen les ajudes per poder fer aquests projectes?
Venen d'uns llocs molt concrets. L'apartat més important és de la Generalitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, que és, aquest és el per dir d'una manera, el PAC més important. Després tenim l'Ajuntament, també té unes col·laboracions. Després tenim l'aportació de l'IRPF per FEDAIA. També tenim algo de Diputació, però per accions concretes. O sigui, la Diputació és, hi ha uns cèntims per aquesta activitat, no és com una subvenció permanent. Nosaltres sol·licitem totes, avui en junta ho hem dit que encara en sol·licitarem més, no ha de quedar ni una sense sol·licitar, o sigui que per això buscarem el que faci falta. Després tenim socis, tenen unes aportacions anuals, mensuals, trimestrals, com bon. També hi ha cèntims de la parròquia, Santa Tereseta. Tenim alguna entitat privada que fa alguna aportació i també persones que fan aportacions voluntàriament
anònims.
Coneixen, els del barri coneixen l'acció del centre obert. Ho deixo aquí, perquè les coses arriben si hi ha coneixement. Clar. Per això ens interessa moltíssim explicar. Clar. Per si algú té, sent i veu el que hi ha, pues, millor tenim més aportacions, perquè per cèntims no hi ha mai prous.
Clar. I per voluntaris tampoc.
Tampoc.
Sempre som benvinguts.
Doncs una mica, ara que parlàvem de voluntaris, Josep, si em pot explicar una mica doncs,
bueno, pues sí, nosaltres
què fan
tenim,
els voluntaris per si algú té ganes de participar.
Tenim uns 80 voluntaris en actius que treballen en diferents projectes. És el projecte de Centre Obert Pare Palau, projecte d'aliments, projecte d'abacus, projecte de temporers, projecte de venda de plantes, avantes. Estan una mica per grups. Per exemple, el grup d'aliments tenia molta feina perquè cada setmana a les famílies es dona uns 60 lots d'aliments. Aliments que venen de la Comunitat Econòmica Europea, d'entitats privades, i llavors també hi posem fruita fresca i aliments frescos. Què vol dir això? Que donem aliments per unes 250 a 300 persones cada setmana. Aquí hi ha uns 14-15 voluntaris. Hi ha un d'un vocal i tot el més voluntaris.
I això, aquests beneficiaris deuen ser famílies que porten els nens al centre.
La majoria sí. Hi pot haver alguns que no, però la majoria sí. A Montes també hi ha un grupet de persones que preparen les berenars cada dia a la cuina, que són, clar, és el que diu el Lluc, 75 o 80 berenars cada dia. Això es prepara a berenar cada dia.
Perquè teniu alguna demanda? De dir, doncs, potser ens faltaria algú que, no sé si diem això dels deures, no sé.
Reforç escolar.
Sí, reforç escolar. De dir, doncs, potser ens aniria bé que algú ens vingués a ajudar amb...
Sí,
aquesta tasca.
Tenim que anar prioritzant, sí, això és veritat. Perquè, clar, quan ve un voluntari, la primera cosa que fem és fer una entrevista. La treballadora social, l'Isabel, li fa una entrevista i omple les seves dades amb una fitxa i pregunta a veure el voluntari què és el que sap fer i el que pot fer, no? Ah. I a veure nosaltres on ho podem posar, no? Perquè, clar, potser ve un voluntari amb moltes ganes de fer classes i tal, i resulta que no està preparat per poder fer classes, no? I llavors on ho posem? Pues a la millor posem pues a control de llistes de cursos o d'aliments, o a la millor a la cuina, als cursos de cuina que es fan, o al de costura. Es fa català, castellà, nivell 1, nivell 2, a català i castellà també.
Feu moltes coses,
A internet també nivell 1, nivell 2, i un curs de ioga.
Bueno, ja hauríem d'anar acabant, perquè se'ns tira una mica el temps a sobre. El Lluc, m'agradaria que em diguessis el repte que teniu.
Hi ha una normativa de centres oberts que diu que un nen o un infant o un jove no hauria d'estar més de 2 anys en un recurs com aquest, i el repte hauria de ser intentar complir tant amb aliments, amb tot, que no hagin d'estar tota la vida depenent d'això. Però amb això també és un repte per nosaltres de fer molt més del que fem fins ara. I s'ha de treballar molt per poder aconseguir alguna cosa així. Costa. Hi ha nens que van començar als 4 anys i als 18 encara hi són. Però no hi ha res impossible.
Molt bé. Doncs amb aquest missatge hem de deixar aquí la nostra entrevista. Us dono les gràcies per haver-nos acompanyat i ens acomiadem fins al proper programa. I us recordem que ens podeu enviar suggeriments i notícies. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Celebració de la festa de Sant Joan Bosco.
La comunitat salesiana de Lleida celebrarà el proper 31 de gener la festivitat de Sant Joan Bosco amb una eucaristia a la parròquia de Sant Agustí. Serà a les 8 de la tarda i després hi haurà un sopar de germanor.
Festa de la Mare de Déu del Blau.
El dijous 2 de febrer tindrà lloc la celebració de la Mare de Déu del Blau a la Catedral Nova de Lleida. A les 6 de la tarda hi haurà la Santa Missa i a les 18:30 una ofrena de llums i flors amb la participació de nenes i noies que porten el nom de Blau. Tots els participants que l'ofrena podran recollir l'espelma o una llàntia que lliuraran a la imatge de la Verge del Blau. Els beneficis seran pel programa d'acollida de Càritas Lleida.
Concert del Blau i del Cel.
També dins de la festivitat de la Mare de Déu del Blau, l'associació Blaus Lleida organitza el concert del Blau i del Cel, que tindrà lloc el diumenge 5 de febrer a la Catedral Nova a les 5 de la tarda. Hi participaran l'Aula de Música de l'Estonac, el Petit Cor de la Catedral i Veus en Verb.
No podeu veure en claredat mentre no mirem en el vostre cor.
El que mira a l'exterior somia. El que mira a l'interior desperta. Carl Jung.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Felicitacions. Amb una sola paraula, voldria resumir l'alegria personal i de tota la nostra diòcesi per la celebració de la festa dels seus respectius patrons de dos grups entranyables de la nostra comunitat eclesial. Em refereixo als membres de la vida consagrada i també als membres de vida creixent, cada un amb característiques pròpies tant pel seu estil de vida com per la seva responsabilitat pastoral. És una qüestió de justícia, parlant col·loquialment, compartir els sentiments i les idees amb els nostres semblants més propers. Ens alegrem o lamentem els seus èxits o els seus fracassos, les seves alegries i les seves penes. Espero que aquest comentari setmanal serveixi per demanar a tots els lectors i els oients la pregària i l'afecte cap a les dues associacions diocesanes que el mateix dia 2 de febrer celebren la seva festa i es reuneixen per fer la memòria anual del seu servei o per compartir l'alegria de la seva vida eclesial. Els membres de la vida consagrada tenen com a referència festiva la presentació del Senyor. És el dia en el qual l'Església recorda com els pares de Jesús el porten al temple per sotmetre a una cerimònia pròpia de tots els israelites, consagrar els fills a Déu. Així ho han fet els homes i dones que al llarg de la història han volgut dedicar la seva vida al servei d'un carisma determinat per millor dedicar-se als seus semblants. Viuen la seva consagració en comunitat i són presents en multitud d'activitats eclesials presentant el seu lliurament d'acord amb els consells evangèlics de pobresa, castetat i obediència. Tots coneixeu els religiosos que col·laboren amb vosaltres en parròquies, col·legis o centres socials. Hem d'agrair la seva dedicació que enriqueix la nostra vida parroquial i diocesana. Ens felicitem de tenir-los tan a prop i per observar la seva preocupació per les mancances i limitacions dels seus semblants. També els agraïm les seves oracions a favor de l'Església i de la nostra societat. Els components del moviment apostòlic de vida creixent recorden els seus patrons Simeó i Anna, els dos ancians que reveren Jesús amb els seus pares quan van al temple per presentar-lo al Pare Déu. Hi ha molts grups d'aquest moviment a les nostres parròquies. Són persones d'edat que volen mantenir el nivell espiritual adquirit amb el pas dels anys i es reuneixen per compartir experiències, per pregar, per escoltar, parlar i aprendre de la resta del grup. Són persones que atesoren la saviesa i l'experiència d'anys i estan capacitats per transmetre l'afecte, la gratuïtat i la dedicació als seus familiars més propers i a tota la comunitat. La presència d'aquests cristians en el cor de la societat consola i reparteix tendresa, humanitza i crea fraternitat, aporta recursos i sensibilitza en l'amor universal de Jesucrist. La diòcesi de Lleida, l'Església tota, està en permanent deute amb tots ells, encara que saben, i això els engrandeix molt més, que mai serà saldat, perquè la motivació del seu treball està en el seguiment del mateix Senyor, que ja els concedeix la recompensa. Déu vulgui que augmenti l'exemple i el nombre de cristians en aquestes tasques tan beneficioses per a tota la societat. Pregueu per ells i feliciteu-los, i també per les vocacions a la vida consagrada.
I fins aquí el programa d'avui del Debat Abat. Us recordem, doncs, que aquest any
l'associació Esclat Santa Tereseta està commemorant el seu 30è aniversari i us esperem a tots als actes.